MKC. Aquestes sigles tenen darrere un parèntesi que fan que el programa, el nom del programa quedi complet, i aquest nom és Més que cinema. El penúltim programa de la 12a temporada, una temporada jo penso que gloriosa, hem tingut moltíssims convidats, ja hem anat superant setmana darrere setmana, bé, els convidats ens han anat fent que els programes se superin setmana a setmana, i avui no és menys. De seguida us presentarem a qui tenim i a qui tindrem aquí en el locutori de l'emissora de Ràdio Sant Vicenç, i bueno, de seguida començarem també amb una musiqueta, i en aquest cas també hauré d'anar explicant, hauré d'anar llegint el que surt en el vídeo perquè ho entenguem una miqueta millor, vale? Així que de seguida comencem. De fet, bueno, comencem escoltant, a veure si ho poso bé, aquest vídeo. A veure, el tinc aquí. M'anireu escoltant, eh? Aquest vídeo diu "No hay derecho". I es veu una dona estirada al terra d'un carrer qualsevol, d'una ciutat qualsevol. "No hay derecho". I es veu un home mirant al mar desesperançat. "No hay derecho", de nou.
Todas las personas tienen derecho a relacionarse y a ser tratadas con afecto. Implícate y participa en su reconocimiento.
Aclareixo que el vídeo explicava el derecho.
Gracias.
El derecho a al acompañamiento.
Reconocimiento.
Afectiu. A veure, que torno a posar per mirar-ho, per dir-ho bé. Derecho a acompañamiento afectivo es un derecho universal. D'acord, amb aquesta premissa, amb aquest primer vídeo que hem vist, doncs ja més o menys presentem el tema que avui serà la base del programa, la base completa del programa, dient que bueno, jo vaig saber d'aquesta iniciativa fa ja un parell de mesos i mig o tres mesos, gràcies a la nostra companya, amiga, Marta Hernández. De tant en tant li canvio el nom, avui intentaré no fer-ho, a ella ja no li importa, de vegades li dic Rodríguez o d'allò, però no, és Marta Hernández, i que arribarà d'aquí un momentet, arribarà, perquè bueno, de vegades les connexions ferroviàries no són el que un esperaria que fossin perquè tot vagi rodat, mai millor dit. Però sí que tenim ja aquí a una persona, a la segona persona convidada d'avui, que forma part de les persones que han posat en marxa aquesta iniciativa que us deia, i que es troba dintre d'una agrupació, d'una associació. Ara ens explicarà ell exactament què és aquesta agrupació, que és qui ha posat, com us deia, en marxa aquesta iniciativa del dret a l'acompanyament afectiu. Està entre nosaltres Mau Blancafort, vicepresident executiu de Som Base. Què tal, Mau? Espera, que em sembla que no t'escoltem. Ara sí.
Hola, moltes gràcies per haver-me convidat. Em fa moltíssima il·lusió estar en un programa com aquest i acompanyar-vos en un dia com avui.
Té alguna cosa especial el dia d'avui, a part de ser un dia de MKC? Hi ha hagut alguna iniciativa, alguna novetat respecte a aquesta iniciativa que teniu? Vull dir, ja anirem parlant de com ha sorgit tot, de quins passos heu donat al moment, però què és l'últim que ens pots explicar? Comencem pel final, aquí, moltes vegades, a l'MKC, Mau.
D'entrada us volia explicar una anècdota. El fet d'haver vingut aquí, per mi, és un regal. Jo sóc advocat i sóc gestor, estic en ple trimestre, estic en el pitjor moment de l'any, per dir-ho d'una manera. Però aquí estic, em fa una il·lusió enorme poder compartir amb vosaltres el projecte I per mi és un regal, eh? Vosaltres, que sou locals, que impulseu la vostra iniciativa i il·lusió, el que és la tasca del voluntariat, de l'acció, de l'amor per les coses, doncs a mi em sento entre germans.
Doncs per mi, per nosaltres, per Eva Maria Milara també és un regal, la veritat, i m'agrada molt que ho diguis això, que estiguis aquí, que estigueu parlant sobre aquesta iniciativa, perquè ja veureu, oients del programa, que la cosa no és poqueta cosa i que el que proposen aquestes persones, l'agrupació Som Base, i no només aquesta iniciativa, sinó en general la seva filosofia, és una qüestió que hem de tenir molt en compte i que hem de seguir tots, vull dir, perquè es tracta de no quedar-se al darrere de les coses que passen, sinó d'agafar l'iniciativa. Eva Maria Milara, què tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Tot preparat? Les càmeres gravant?
Sí, lo tengo todo preparado ya, disparando por un lado, por otro.
El directe d'Instagram també,
sí.
No? Que estàs sortint tu mateixa, no? Vull
sí,
dir que serà
sí,
una,
sí, yo me pongo hola.
Una vista, no, home, una vista maca per als oients que ens segueixin per allà, està molt bé. Doncs et volia preguntar una miqueta això, Mau, així una mica per començar, que ens expliquessis aquesta filosofia que deia jo de Som Base, què és Som Base, i després que ens expliquis també doncs, al començament, com va sorgir aquesta iniciativa de l'acompanyament afectiu, que a mi tant em va sorprendre en el primer moment que vaig saber d'ella, d'aquesta iniciativa per part de Marta, i que, bueno, i que avui ens té aquí per parlar i per detallar de tot plegat.
Doncs fixeu-vos-hi, l'objectiu del dret a l'acompanyament afectiu, com molt bé diu, és un dret, el dret a tota persona a ser acompanyada i a ser tractada amb afecte, i entenem per afecte doncs, una relació lliure, bilateral, entre iguals i bidireccional, doncs, entre una persona que acompanya i una altra persona que rep companyia. No? A més, el que volem fer és un dret universal, volem anar a la ONU, volem que es reconegui el dret a l'acompanyament afectiu com un dret humà. Imagineu-vos el que significa. O sigui, bueno, però esta gente se ha topado un chupito o qué, no? Bueno, pues tot això sorgeix des del voluntariat social, des de diferents persones que entenem que hem de dedicar el nostre temps i hem d'ajudar d'alguna manera a canviar el món pues, amb els nostres contactes, coneixements o temps. I a partir d'aquí fundem Som Base. Som Base és una organització que el que diu és que no som res, som la base. Som persones que ens agrupem com una... Per fer-nos una idea, imagineu-vos el que seria un casteller, els castells, el món casteller, doncs hi ha una base, una gent que estan aguantant perquè no s'obri el castell i, a més, perquè si hi ha alguna pèrdua, algú cau, doncs no es faci mal, no? Perquè vagi rodolant. Doncs nosaltres som això, som voluntaris, ens definim com a voluntaris polítics, volem canviar les polítiques socials, però no ho fem des de la política, perquè la política va per un altre costat, ni tampoc des del punt de vista social, perquè socialment podem canviar algunes circumstàncies, però no les polítiques socials, i d'aquí ve la nostra organització.
Organització que consta, pel que a la vostra pàgina, que qui vulgui consultar-la doncs és sombase.org, vigileu, no .cat, que és una pàgina que de vegades surt com a referència vostra, però és .org, vale? Perquè vulgui buscar-la, perquè no hi hagi confusió i no us desanimeu, que de vegades les persones són molt impacients i busquem una pàgina i ja no surt i aquí ens quedem, no, és 3w.sombase.org. Aquí trobareu tota la informació sobre organització i totes les persones. Com tu deies, aquest equip, aquesta base, està format en principi per 10 persones, pel que consta aquí, per Manel Borrell com a president, per tu mateix com a vicepresident executiu, Ada Colomer, secretària i tresorera, Marta Fernández, que acaba d'arribar, i que ara sembla mentida, no?, que anem a parlar d'ella i hagi entrat per la porta, però bueno, Marta Hernández és així. No, avui he promès no canviar-te el cognom. A veure si ho aconsegueixo.
Em sembla fantàstic, però em sembla que acabes de dir ja Fernández,
no? Fernández.
Ai, quan m'has vist així de cop.
Bueno, pues al veure, bueno, ja ho he
dit. Jo puc ser Fernández, Hernández, Rodríguez, Sánchez, Pérez...
Tot el que acabi amb F, no? Molt bé. Bueno, en qualsevol cas, Marta Hernández, m'he de concentrar, com Miguel Hernández. Marta Hernández.
Hola i gràcies per convidar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Una mica saco.
Ara ens hem fet aquí unes alabances... tan tant Mau com jo mateix ens han dit que sí, que és un regal. Ell ha dit una cosa molt bonica, que és un regal estar aquí i per nosaltres veritablement és un regal tenir-vos, perquè bueno, els convidats li doneu sentit a un programa com aquest, que és un programa participatiu també i de persones que vulgueu explicar coses. Doncs estàvem per això, estàvem parlant de que Marta és la vocal de comunicació, tenim a Jesús Alcubé com a vocal de tecnologia, Agustina Matas com a vocal internacional, Salva Sánchez com a vocal de continguts, Alfred Pastrana com a vocal de continguts també, Lluís Voltó com a vocal d'informació i Olga Bermúdez i Paula com a vocal, així una miqueta en general. No sé si com ho dir, si hi ha alguna altra cosa s'ha de fer. En qualsevol cas, bueno, un equip de 10 persones, tot molt ben estructurat. I sí que ara que has arribat, Marta, m'agradaria preguntar-te, perquè la teva història dintre d'aquesta agrupació de Som Base també és una mica peculiar, et defineix a tu molt bé, no? Perquè és una persona que en principi comences a involucrar-te d'una manera, però després t'hi aboques tant, no? que al final entres. Explica'ns una mica com vas conèixer a Som Base, aquesta iniciativa de l'acompanyament afectiu i com has entrat i en quin punt estàs ara de la agrupació.
Doncs mira, jo vaig entrar perquè amb en Mau, quan fa ja 3 anys o 4 del llibre, l'últim llibre, sí. El segon llibre que en Mau va escriure, a través d'una altra persona ens vam posar en contacte perquè jo l'ajudés a fer la difusió de la presentació del llibre que ell acabava d'escriure. Durant aquests 4 anys, des de llavors, bueno, potser ens havíem enviat algun mail o algun missatget, però bueno, cadascú va fent la sèrie, de cop i volta em truca i em diu: Marta, tinc un altre projecte que és la bomba i necessitem com a associació, com a entitat, que ens donis un cop de mà amb el tema de comunicació. Això era a finals de 2019, o octubre, novembre de 2019, això era prepandèmia.
Comunicació, perdona Marta, que és la teva principi especialitat.
Sí, jo sóc periodista, tinc una agència de comunicació i el que m'encarrego de fet és a portar departaments de comunicació externs per a empreses, ajudar empreses petites i projectes petits que no tenen recursos il·limitats, més aviat al contrari, a fer promoció dels seus projectes.
Comunicació.net, amb dues C's, comunicació.
Sí, perquè de fet buscar. Això és comunicació amb acció comprimit, que és la manera d'entendre-ho. I aleshores és allò de hem de fer coses i fer accions, fer activitats per donar-nos a conèixer. O sigui, de fet, és el que incentiva la meva empresa. Si no tens molts diners per invertir, el que has de fer és fer coses perquè parlin de tu.
Doncs ja ho sabeu, si necessiteu una acció, una comunica cunya, acció d'aquest tipus, bueno, clar, aquí també fem això, aquí també fem que les persones doncs us puguin conèixer, no? Aquí esteu fent coses i que teniu... Però bé, continua amb la teva...
Doncs, de fet, el primer contacte va ser justament per això. Ells necessitaven una acció puntual, que era fer una nota de premsa, perquè havien de fer una compareixença al Congrés de Diputats, necessitaven donar a conèixer que estava aquest dret allò bullint i començar-se a crear i que s'aniria a Madrid a presentar-ho al Congrés, i havia de ser una cosa puntual que féssim, presentéssim, acabéssim i s'ha acabat. Però el que va arribar és una pandèmia i aleshores ens van clustrar tots a casa i aleshores allò que s'havia de fer en 3 o 4 mesos es va dilatar i van començar les reunions setmanals, em vaig implicar, vas coneixent l'equip i de cop i volta et trobes engrescada amb un projecte que dius és que això sobrepassa aquella idea inicial de faig una nota de premsa i me n'oblido, no? Això va molt més enllà i ara hi ha una implicació amb tot l'equip perquè a més has llegit el nom de les persones i em sembla que encara n'han quedat moltes fora, no? Hi ha molta més gent, l'equip és enorme i a més va creixent cada dia i és un equip de gent meravellós, que és un regal haver-los trobat i estar aquí.
Ai, quants regals avui, estem de regal en regal i això és molt emocionant, molt emotiu. Uh-huh. Doncs ara, abans d'arribar a tu, ens explicava Mau que l'objectiu és arribar a la UNICEF. De moment ho han arribat al Parlament de Catalunya i al Parlamento Espanyol. Els dos llocs o només al Parlamento Espanyol?
A l'Espanyol, a la Catalunya perquè... estem, no?
Sí? Expliqueu-nos aquesta història, com heu fet aquests tràmits, com heu arribat a... i què heu presentat al Parlamento Espanyol i què voleu presentar aquí al Parlament català. M'imagino que més o menys el mateix, però...
Aviam, d'entrada comentar sense la Marta, esto no estaria. O sigui, ha sigut una persona capdalt i ha sigut l'efecto multiplicador. ens ha ajudat tant, i a part ja és una amiga, som un equipazo, tots som voluntaris, participem, sense els seus coneixements no estaríem on estem. Bàsicament nosaltres, la història de Som Base és que un grup de voluntaris i uns contactes polítics, darrere d'aquest projecte hem tingut sempre l'aixopluc de Josep Lluís Cleries, antic conseller de Benestar i Família, doncs bueno, ens van proposar, mira, la idea és una idea, si us pareu a pensar, és una idea molt potent, no? De, ostres, les persones han de tenir dret a relacionar-se, no? No pot ser que estiguin soles. Lluitem contra la soledat no desitjada, però la gent ha de tenir dret a relacionar-se, no? I si entrem en el tema dels drets humans i analitzem la Carta de les Nacions Unides, doncs ens adonem que no existeixen. Ah, i què passa si una persona queda penjada i aïllada? Doncs allí te quedes. Intentarem que no l'estés, però si no, no passa res, no? I des d'un punt de vista purament jurídic, això no pot ser. Se'ls ha de reconèixer i se'ls ha de permetre socialitzar, no? Totes aquestes persones han d'accedir als canals de socialització que els permeti estar connectats amb la societat. A partir d'aquí, tenim contactes polítics, ens festegen, nosaltres ens... agrada molt la nostra... Nosaltres som a confessionals, nosaltres som a polítics, a partidistes, I treballem com treballen els voluntaris, on no arriba un, arriba l'altre, i tots a una, i creem un gran equip. Hi ha gent molt, molt potent que ens hem subornat amb somriures, que diu... I hem creat una organització 2.0 que hem desenvolupat tot aquest projecte. On hem anat? Hem aconseguit anar al Parlament, al Senat, al Congrés de Diputats, vam fer una compareixença i ara d'entre de poc presentarem una proposta no de llei, i hem aconseguit que hi hagi un debat al Congreso, imagina la Cámara d'Espanya, de Congreso, pues es parlarà de la soledat, parlarà del dret a l'acompanyament efectiu, instarem el govern espanyol a impulsar el dret a l'acompanyament efectiu. I paral·lelament hem aconseguit que l'Ajuntament de Barcelona faci una declaració institucional. Aquestes declaracions institucionals són per unanimitat, és a dir, tot el parlamentari, després la Diputació de Barcelona també, i ara estem fent taca d'oli, jo crec que hauríem de venir aquí, ja estem esperant l'oferta, i endavant, i estem creixent, també anirem al Senat, i ens queda el Parlament, però això t'ho explicarem un altre tall, si et sembla.
Perfecte, doncs aquest tall que tu d'alguna manera demanes, Mau, doncs el podríem fer tenint en compte que hem explicat ja l'origen, hem explicat la part política, el que heu arribat a fer, el que voleu arribar a fer, i per entendre-ho potser una mica millor, perquè de vegades l'art, ja sigui el cinema, ja sigui la literatura, ja sigui qualsevol tipus d'art, però nosaltres sobretot ens hem basat en la feina que heu fet vosaltres mateixos com a Som Base, de buscar diferents referències fílmiques i literàries. Doncs anem a parlar per entendre una mica millor què vol dir això de l'acompanyament afectiu de diferents pel·lícules, i a veure com es podria aplicar algunes d'elles. Potser no cal parlar de totes perquè hi ha moltíssimes, però sí que les esmentarem una mica, i a veure, i agafem les referències que vulguem, cadascú les que tingui més propera. I jo he preparat alguns resums d'algunes pel·lícules, també perquè fem un joc que a mi m'agrada molt així d'endevinalles, i si no endevinem de seguida, ja us ho dic jo, perquè ho he preparat i ho sé, no perquè se'm donin bé les endevinalles.
Veníem
perquè...
a un examen, no sé. I no ens has avisat.
Un examen, això aquí no en el fa, programa home, sempre. No aquest fa. Programa és així.
Ah,
és...
Que nerviós.
Que nerviós.
Doncs vinga, primera...
Perquè no ens oblidem, li fem un agraïment a l'Olga, no, Mau? Perquè ha fet un currazo, va, fes-li tu. Com a vicepresident. Va.
Bueno, nosaltres, els voluntaris, ens organitzem en àrees. Tenim una àrea de cultura, de cultural, que d'aquest treball ho ha fet una de les nostres voluntàries, que es diu Olga.
Olga Bermúdez, que ara esmentàvem.
I ens ha fet un treball molt maco, i ens agradaria compartir totes aquestes coses, les intentarem més endavant difondre.
Doncs gràcies, Olga, i gràcies al teu treball doncs tenim preparat el que ara anirem fent, que és fer un repàs de diferents temàtiques que entren dintre d'aquest acompanyament afectiu, gràcies a pel·lícules, gràcies a llibres. Començarem la prova, l'examen d'avui, amb aquest taller, que a veure, que jo deixo els micròfons oberts, si algú l'endevina, doncs ja pot parlar i pot dir-ho, i si no, doncs jo aniré explicant alguna coseta. Aquesta pel·li l'he vist gràcies a vosaltres, no l'havia vist mai, És un director predilecte meu, però aquesta no l'havia vista.
Vieni, ti presento un amico. L'ingegner Zeller, mia moglie.
Una pel·lícula dirigida per Michelangelo Antonioni, protagonitzada per Monica Vitti i Richard Harris, per d'altres, però aquests dos són el principal protagonista. Una pel·lícula que a mi m'ha encantat. Quan la vaig veure, la segona de la llista de pel·lícules sobre la soledat, vaig dir, oh, me la busco, me la miro. I estava en film, no, en Rakuten, no sé, en alguna plataforma. Recordeu quina és? Deserto Rosso, desert vermell. Jo crec que de les que hi ha a la llista aquesta que heu enviat, que ja dic que hi ha unes quantes, que podem esmentar-les totes perquè les persones que vulguin, doncs, bueno, vagin fent memòria sobre les que hem vist. Tenim Maduixa Silvestre, cadascuna amb temàtiques diferents, aquesta de Il Deserto Rosso. Tenim Solaris, que també feia molt de temps que jo no l'havia vist, no, perdó, feia molt de temps que volia veure-la, no l'havia vist mai, la del Tarkovsky, la de l'any 1972, i per fi l'he vista sencera. Vigileu, quin tros de pel·lícula, però que densa i que potent que arriba a ser. Taxi Driver, que aquesta sí que és molt més coneguda segurament per molta gent. Paris, Texas, meravellosa referència cinematogràfica. Der Himmel über Berlin, és a dir, El cel sobre Berlín, de Wim Wenders, una altra meravella de pel·lícula. Cinema Paradiso, referència universal per tothom. Filadèlfia, molt coneguda, sobre el tema del SIDA quan començava, bueno, protagonitzada per qui ja sabeu, pel Tom Hanks i el Denzel Washington. Aquesta altra referència em torna boig, veritablement, Tres colors, el blau, de Kieslowski. Aquesta pel·lícula no us la perdeu, sisplau, és una barbaritat, una meravella, amb aquesta dona, amb aquesta actriu que, bueno, que és difícil no enamorar-se d'ella, Juliette Binoche. Lost in Translation, té també la pel·lículeta. Brokeback Mountain, que no l'ha vist mai, no l'havia vist i l'he vista també perquè la teniu en aquesta. Una que no he pogut trobar és Mary and Max, d'animació, que tinc moltes ganes de veure-la. Her, la pel·lícula amb el Joaquin Phoenix i la veu allà tan suggerent d'ella. Bueno, totes aquestes pel·lícules, clar, com podem explicar si aquests personatges que es troben en aquesta situació, cadascun amb la seva situació, i en el cas de trobar-se a l'estat espanyol una vegada, o a Catalunya, una vegada que ja s'hagués aprovat, que s'hagi aprovat aquesta llei de l'acompanyament afectiu, què podria fer aquesta llei per algun d'ells?
Jo, de fet, no sé si ja ho heu comentat, Sí, t'expliques, però és una pregunta difícil, i ja l'has deixat anar, i només són i 26, clar. Ens queda mig programa, això acabarà fort.
Hem de fer, i encara queden coses més difícils, això va cap amunt.
Per lo més difícil.
És una pregunta capciosa.
Sí, molt.
No, és per posar-ho de prova.
De fet, el que, no sé si en Mau ho ha comentat, amb les primeres intervencions que ha fet, però clar, el que és interessant de destacar és que normalment quan pensem en soledat, pensem en la soledat de la gent gran, i la soledat s'aplica a diferents tipologies i a diferents estatus. De fet, només pensant en les temàtiques de les pel·lícules que has comentat, ja es veu que hi ha soledat que ve provocada per la malaltia, hi ha soledat que ve provocada pues, pel tema de ser homosexual, per exemple, i hi ha soledat que ve pues, totes lo magnífiques que són les tecnologies, però com de cop i volta poden aconseguir que ens aïllem, no? Clar, hi ha situacions de soledat que sí que requereixen un suport, no? Que algú estigui allà controlant, que aquella soledat s'ha de combatre, i hi ha d'altres que, evidentment, bueno, si jo decideixo quedar-me a casa tancada amb l'ordinador i no relacionar-me, doncs bueno, és una elecció, no? Per tant, ja està. Però jo, en aquesta llista, per exemple, quan jo la repassava i vaig veure la pel·lícula de Her, a mi em va fer pensar molt en la pel·lícula de La Red, de Sandra Bullock, que clar, com és possible arribar a un punt en què una persona sigui capaç d'allar-se tant fins al punt que ningú la conegui i algú li pugui arribar a substituir la personalitat, no? Clar, ens n'anem al tema, no és el tema pròpiament que estem tractant nosaltres d'acompanyament i tal, però clar, al final te n'adones que si no et relaciones pots acabar sent anònim totalment, no? I que...
Jo tinc una pregunta, en vostra lista està Spider?
No, no está.
Spider es de... es que no recuerdo... ¿Tú recuerdas cómo se llama el actor? Es que siempre me lío.
El actor al tigre en el cap, pero no recuerdo.
Hay dos actores que se parecen mucho físicamente y siempre siempre me lío con ellos. Pero Spider es de bueno, pues de una persona que está encerrada prácticamente toda su vida, de repente muere su madre y le sueltan. Y es como, ¿y ahora qué?
Aquí entraríem dintre d'una altra qüestió que ara ens diran ells si està relacionada o no, que segur que sí, però que seria una mica dels trastorns, una mica de la personalitat.
Sí, però me refiero a esa soledat, perquè ell no sabe què fer, està solo. O sea, claro, no conoce. Él tenía su madre, que de vez en cuando iba a ver, pero cuando se muere su madre le sueltan y está solo completamente.
Però aquest sí que podria ser un clar exemple d'aquests que anem buscant, no? Perquè quan nosaltres parlem de la soledat que pot tenir un sense sostre o que pot tenir un immigrant o que pot tenir, bueno, pues clar, evidentment un nen orfe que de cop i volta no ha hagut de buscar-se la vida, no? Bueno, sí. Tens dues opcions, sí, el pots posar en un orfenat i ja està, o pot acabar sent un nen que volta pels carrers, no? Sí. Mau, no sé què vol.
En este caso no es un nen, es un senyor,
és una persona...
no sé si tiene 50 años, cerca de 50 años.
Sí,
clar,
en aquest
un home major, però claro.
Però de nen ja té, però de nen ja té unes característiques, que després li fan fer una sèrie de coses i sé com és. Vull dir, també veiem la seva infància i també veiem que està tot molt barrejat.
Sí, també, però me refiero que quan ja le suelten, digamos, ja és una persona major.
Clar, però que la llei sí que va una mica a poder atendre casos d'aquests, per exemple, no? Clar, portat a l'extrem, no, Mau? Però al final és buscar una mica això, no? Que tothom tingui amb qui recolzar-se, no?
A mi el que m'agrada molt, a vegades faig algun tipus d'estructura, no? I veig que és com... El dret a l'acompanyament, l'afectiu és el centre d'un eix, imagineu-vos una creu, per una part hi ha el que és l'emissor i el receptor amb una comunicació, val? Si tu vols relacionar-te, doncs has d'haver una emissió i un receptor, i després hi ha l'altre eix que és l'amistat i l'amor, o sigui, és la relació, no? I al mig està el dret a l'acompanyament afectiu. Llavors, què passa? Que fora d'aquest eix, d'aquesta pilota, que la podríem emmarcar en una esfera, hi ha la soledat, hi ha la nada, el vacío, no? Llavors, què és el que sempre m'atrau al cinema, com a la capacitat de captar sentiments i d'analitzar situacions de diferents persones, no? Pues analitza diferents tipus de soledat i de companyia. Quan tu una filmació, un curt, fa referència, la pots fer des d'una vessant més i enfatitzant la soledat o els problemes de relació o els sentiments que tu tens quan tu tens una carència, però hi ha altres, hi ha la festa de la companyia, tenir amb qui compartir i tot això, i a partir d'aquí, clar, multitud de personatges, de situacions, és un tema extremadament enriquidor, no?
Us estava dient que m'havia tret el micròfon i m'estava fent senyal de que no se'm sentia. Doncs us deia que ara podeu una mica vosaltres decidir el rumb del programa una mica. M'heu dit que aquesta pregunta que havia fet era difícil, però en realitat Marta i Mau, també amb la col·laboració de Maria, l'heu respost magníficament. Doncs podeu decidir si ara voleu una pregunta una mica més difícil o deixem cap al final del programa.
Ui. Després, el que hagi de ser que sigui, sí, no? Ara... Així ja haurem passat el tràngol, o què?
A mi m'agradaria dormir. No vull quedar traumat.
Aquesta reflexió meva no et deixarà dormir fàcilment, No, perquè en aquesta llista de pel·lícules sobre la solitud, sobre la soledat que hem parlat ara, hi ha una d'elles, ara no me'n recordo quina és, però bueno, sí. Bueno, està dintre de la llista més aviat d'animació. Hi ha Wall-E, vale? Hi ha Persepolis, hi ha Wall-E, hi ha Up, hi ha The Nou, perquè també és d'animació, Mari amb Max, hi ha Rugas també, impressionant pel·lícula, hi ha T.S. Spivet, hi ha La Tortue Rouge, la tortuga vermella, hi ha La vida d'en Carbassó, hi ha El pa de la guerra, hi ha Floyd, que mai volarà sol, hi ha D'on està mi cuerpo, una altra pel·lícula francesa, J'ai perdu mon corps, una cosa així, no és que sàpiga molt francès, però m'agrada intentar llegir-ho, i Wall-E m'ha fet pensar en altres històries que tenen a veure amb la definició de persona, amb la definició i amb el límit en el qual nosaltres podem considerar que és una persona i qui es mereixeria o qui ha d'estar dintre d'aquesta necessitat d'acompanyament afectiu. I, per exemple, hi ha pel·lícules com ara Intel·ligència Artificial, si recordeu, aquell nen que és un robot, però que va adquirint uns sentiments que al final el fan tan humà, tan persona, com qualsevol altre. Hi ha aquella pel·lícula de l'home bicentenari, també amb el Robin Williams, que passa una cosa similar. És un robot que al començament té clarament faccions de robot, però que mica en mica, bueno, ell quan va guanyant diners, doncs va fent-se en operacions per fer-se cada vegada més, i al final li acaben reconeixent al Senat dels Estats Units la característica d'humanitat, la característica de persona. I després un tema encara que us afegeixo, ja si podeu dormir, doncs bé, jo no dormo moltes vegades amb això, és el tema de les persones no humanes, els animals. Llavors, què fem amb tot això? Entraran en algun moment dintre d'aquesta necessitat, d'aquesta característica d'acompanyament afectiu, o de moment ens cenyim a l'ésser humà i ja més endavant ja farem, o ajuntem tot en el mateix paquet? Va,
de fet, en certa forma comencem a tocar-ho, perquè vam tenir la grata sorpresa, perquè en aquest projecte anem de sorpresa en sorpresa i de regal en regal, com dèiem al principi, que de cop i volta ens van trucar, deu fer un parell de mesos o tres, la Fundació Affinity, que treballen amb animals de companyia i fan investigacions i tal, i de cop i volta ens plantejaven que el nostre projecte del dret a l'acompanyament els semblava meravellós, perquè clar, al final els animals de companyia estan fent això, estan fent acompanyament, però al final és un acompanyament mutu, perquè és l'acompanyament que l'animal està fent a la persona que està sola, però també l'acompanyament que necessita l'animal, que en molts casos els abandonem o estan a les gosseres, en aquest cas ells treballen amb gossos, em sembla, si no m'equivoco. Doncs són una de les entitats que s'han afegit al projecte i que estan en l'equip de treball. A més, tenen una càtedra, a quina universitat és, Mau, la recordes? No recordo en quina, tenen una càtedra a la universitat que estan fent investigació sobre com l'acompanyament animal, no? pot beneficiar. O sigui que nosaltres, que anàvem dient necessitem un peu a la universitat que ens ajudi a donar-li forma a tota aquesta part més de llei, no? De com ho hem d'aplicar després tot això, no? Ara deixo la pregunta màgica que ens estem plantejant des de fa uns mesos, la deixaré que la faci en Mau, que li dona un toc, a mi m'agrada molt, la deixaré per ell, però en qualsevol cas sempre pensàvem que necessitàvem un espai per això, no? Per elaborar aquesta llei, per fer aquesta investigació que ens ajudi a fer alguna cosa amb cap i peus i que realment tingui una base jurídica. Clar, que de cop i volta vingui una fundació que ni se'ns havia passat pel cap i que a més vinguin sota el braç amb que ells estan en una càtedra fent investigació i posin al nostre abast això, pues contestar a la teva pregunta, sí.
Doncs als gossos afegim els gats, si us plau, als porcs, clar, a les ovelles, als cavalls, i llavors ja jo ja em dono per satisfet.
Que sí, jo sabia que això t'agradaria, Francesc.
Fixa't que una de les coses que és interessant quan tu analitzes la condició humana, no? Què és un ser humà, no? Bueno, pues són persones, no? És una persona que tenen capacitat. La capacitat d'obrar és una condició humana, no? I fa molts anys ja deia Aristòtil que les persones són socials per naturalesa, que necessiten interactuar sense companyia i sense poder relacionar-se amb altres persones, no són feliços, no? I llavors una de les coses que hi ha és que si tu vols connectar amb la societat, necessites canals. Nosaltres li diem canals relacionals. El dret a l'acompanyament afectiu fa referència tant a l'aspecte actiu com passiu, no només les persones que acompanyen, sinó també les acompanyades, no? Una de les coses que hi ha, per exemple, amb els animals és un gran canal de companyia, actiu i passiu necessiten també carinyo, no? I estan a mig camí entre la personalitat, les persones que abans definíem, no? De la capacitat d'estimar i de ser estimats, no? Llavors, aquesta és l'estructura que nosaltres ens estem trobant, i nosaltres el que intentem és el reconeixement de totes les persones, siguin les que siguin, i de la mateixa manera que hi ha capacitat d'obrar i d'actuar i de relacionar-se amb els altres, passa al revés. Hi ha persones que tenen moltíssimes dificultats, que estan estigmatitzades per raons de cultura, d'educació, d'edat, de sexe o el que sigui, no? I això és el que nosaltres hem d'intentar pal·liar, i per això nosaltres estem intentant fotre canya.
I n'estem fotent, eh? Sí, sí.
Doncs aquí intentarem que bueno, se us conegui dintre de les nostres possibilitats màxim possible, perquè el que ens agrada és això també, donar canya. I si és amb aquesta capacitat de reflexió que esteu avui proporcionant al programa, doncs meravellós. No m'he resistit, no al tràiler aquesta vegada, sinó un fragment d'una pel·lícula que també proposeu dintre de les pel·lícules d'animació, però que també podria parlar de soledat, d'immigració, tot plegat, una pel·lícula que té aquesta cançó molt coneguda d'una altra pel·lícula, però que està interpretada expressament per la pel·lícula i que a mi em fa tornar boig. Escolteu-la i segurament la reconeixereu. Si la reconeixeu, parleu directament, eh? Si no, pues ja ho diré jo.
Rising up, back on the street, did my time, took my chances. When the thief turned, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive.
Endavant, Mau.
Bueno, és un clàssic, no? És el Rocky, el Rocky 1, una història de superació, de coneixement, de capacitat de superar-se a si mateix i d'aconseguir somnis,
Però aquesta versió que estem sentint amb aquests crits d'aquesta noia és la versió, molt bé agafada la referència, de Persepolis. Uh-huh. En el moment en el que es canta aquesta cançó i la manera com ho fa, com ho acompanya amb la història de la noia, com ella s'està revelant per primera vegada ja definitivament amb la seva adolescència de tot el que l'envolta, bueno, no té pèrdua, vull dir, no té desperdici, no es diu així en català, però bueno, com es digui.
És que era pregunta per a nota, això, home.
Ja ho sé, jo.
Clar, és que...
Sí, sí.
Està aquí, que sense
no,
avisar.
No, realment, clar, jo he fet referència...
Clar.
Però amb la informació que m'heu passat vosaltres, no m'estic inventant res.
Sí, però clar, és que no ens l'hem estudiada, que l'ha fet l'Olga.
L'Olga, és veritat, l'Olga hauria d'estar aquí, segurament.
Clar, com que fem un treball d'equip, al final cadascú posa la seva pedreta i després, mira...
No, molt bé.
Un altre va a l'examen i...
Hem suspès.
Que va.
Ja no dormiré.
Bueno, si dorms amb la pregunta d'abans, amb això no t'ha de treure la son. Mira, doncs passem directament a una altra referència, perquè també heu fet una llista que jo no domino tant, ho he de reconèixer, sobre sèries que parlen sobre la soledat, Olga, molt, molt canyera, vull dir, molt ben documentada. Per exemple, Six Feet Under, a dos metres bajo tierra, que aquesta Eva Maria la coneix bé, Skins, Transparent, Grace and Frankie, si em voleu parar en algun moment per parlar d'una en particular, ho feu, jo les conec poquet. Mr. Robot sí que la vaig veure
aquesta, sí.
Una temporada i mitja o així, un personatge.
He arribat fins a la tercera, és que
sí?
Són d'orilles,
És una història, sí que és una història de soledat, però
molt.
També de superació, d'una miqueta el que feu vosaltres també, no? De dinamitzar i dinamitar el sistema també, des del seu punt de vista, no? Des del punt de vista d'un hacker. Us interessaria un hacker, per cert, que aconseguís... No aneu per aquesta línia, no? Algú que pugui fer...
Escolta'm tu, segons...
Jo no sé, però potser...
Diuen que les bruixes no sempre són dolentes.
Exacte.
Luego, un hacker, evidentment, pot fer grans aportacions.
I llavors arribem a una referència que a meva Maria doncs, ja hem estat veient i que encara estem tots dos meravellats. Hi ha un pop, el papa jove, One Day at a Time, The Kominsky Method, Osmosis, i aquesta que ve ara, que posaré una musiqueta que va Maria dirà, ui, aquesta em sona molt i que val la pena perquè és una cançó i és una sèrie que complementa a la de Ya un Pop i té aquesta música tremenda. La pots cantar si vols, Eva Maria? Vinga, jo no trec el micro. So it came back louder. I think it's been about a year since I became a snob.
decided not to play along, so it grew bigger. Me and my head have become very, very, very close. We decided not to tell you.
Aquestes sèries, com deia, un pop i de new pop, ens fan pensar que fins i tot un alt mandatari podria necessitar aquest acompanyament afectiu, perquè tothom té unes necessitats afectives, té una intel·ligència emocional que s'està encara construint. Llavors, en aquest sentit, això que vosaltres esteu perseguint és una necessitat universal. No sé si aquest és el moment de fer la pregunta aquesta màgica que deia Marta, que tu, Mau, proposes també, o en quin moment l'has escoltat?
No, no, aviam, fixeu-vos que la soledat és universal. Moltes vegades les persones, la soledat no desitjada està extrapolada al fracàs i a la soledat, diguéssim, de la salut o que estiguis d'alguna manera fora de... Però hi ha la soledat de l'èxit. Hi ha molta gent que està penjada i és incapaç de relacionar-se perquè li han anat molt bé les coses, perquè tenen una reputació i perquè es pensen que són un personatge. Normalment les persones arriben a un moment que es disgreguen, eh? Són un personatge i la persona... El personatge és molt famós i és algú que tothom espera amb un munt de coses, però la persona és persona i queden molt retratada i queden molt aïllades. De fet, una de les gràcies que ens agradaria, una de les coses que ens agradaria aconseguir és que algunes persones d'ampli reconeixement poguessin treballar amb nosaltres des d'un punt de vista de voluntaris. Nosaltres som companys, som amics, ens ho passem molt bé, treballem molt i, bueno, pot haver al costat algú que... Això ens passa, jo soc voluntari d'Amics de Gent Gran i dins d'Amics de Gent Gran, per exemple, hi ha algunes persones bastant conegudes o molt conegudes que són companys.
Amb qui estaríem pensant, per exemple? Teniu algun candidat que li podem fer arribar al programa, eh? I li diria, mira, aquests companys són bases, estan esperant que col·laboreu amb ells.
Nosaltres ara hauríem de fer voluntari al secretari general de les Nacions Unides i fer-lo de som base. Aquest és una miqueta... Però bueno, nosaltres hem intentat, estem fent una cosa que és, ni dirà Gandhi, el Gandhi va començar la marxa a la sal, va començar a caminar sol i se li van ajuntar gent i va arribar al final del seu camí amb moltíssima gent. No? Nosaltres estem fent aquest fenomen, ens va ajuntant gent, hem aconseguit un gran suport a nivell social, eh? Les entitats, diferents entitats, Càritas, Creu Roja, Bismont, Fundació Memora, Affinity, un munt d'entitats, de federacions estan al darrere d'aquest projecte, ens miren amb carinyo, amb simpatia i mira aquests, i clar, com nosaltres som bona gente, mira, venim aquí, doncs hem aconseguit de moment aquest aixopluc. Evidentment heu de pensar que quan acabem de fer la nostra fase de reconeixement a nivell nacional i d'implementació a nivell ja estatal, per dir una manera, hem d'anar a nivell internacional, eh? Voldríem anar al Parlament Europeu i bueno, tenim que anar a Nova York, no? Està la ONU? Pues allà estarem.
Pues allà anirem, home. No. Ara quan ens desconfinin i ens deixin ja, no? Aviam. Ara al moment està una mica complicat, sí. No?
Algú haurà de pagar els bitllets.
No? Sí, ja trobarem patrocini. Jo crec que en aquell moment ja...
MKC us patrocinarà. No arribaré molt lluny amb MKC, però bueno, sí, ja, bueno. A partir de que MKC...
Bueno, nunca se sabe. Podcast, luego internet, está
sí,
luego
sí, no.
El vídeo...
I hem anat a Sant Sebastià, hem anat a Dallò, vull dir que potser també es pot anar a New York. Està un tema importantíssim, cabdal, que ja heu tocat una miqueta, heu comentat i que teniu també una llista feta per la mateixa Olga, gràcies de nou per aquesta feinada, Olga, que són pel·lícules en relació a la immigració. Llavors jo he escollit aquest tràiler d'una pel·lícula que en el seu moment, bueno, d'un dels meus directors preferits, Michael Winterbottom, que, bueno, que és impressionant, que et posa la pell de gallina. Poso el tràiler i de seguida comentem. Un un títol a més molt significatiu, perquè estem parlant de coses mundanes d'aquest món, i aquesta pel·lícula es diu En aquest món, In this world, la història d'un pakistaní o un afganistaní, no recordo bé, la veritat és que això em falla la memòria, la vaig veure fa temps, que viu una odissea espectacularment sagnant i tremenda per intentar arribar a Londres, allà on té família, entrant dintre de vaixells, quedant-se pràcticament congelat en diferents llocs. Fa un recorregut per bona part de la geografia mundial per ensenyar-te això que mateix que vosaltres esteu parlant, no? La dificultat de tenir un mínim equilibri territorial a les diferents parts del món, i aquestes desigualtats tan gran que després nosaltres les rebem aquí, de vegades les rebem com una agressió. Llavors, si en comptes de com una agressió les rebem com una necessitat que tenen aquestes persones, no? Com tracteu, com treballeu aquest tema particular, concret, tan delicat que és la immigració, i que jo el veig com un apartat d'alguna manera, no? Perquè, bueno, no sé, com ho treballeu, com ho viviu vosaltres?
Heu de pensar que les persones immigrades són persones que som tu i jo. Tots nosaltres som immigrants. El teu avi, el teu besavi, el teu tataravi, si era un cromanyon d'aquests, va anar d'aquí a allà i d'allà a aquí. Llavors nosaltres ens oblidem de tot això. A mi m'agrada molt pensar què faria jo si hagués de marxar i no tingués un lloc on criar, diguéssim, trobar feina i poder viure. Què faria? Com ho faria? És la desesperació. És la desesperació. I aquestes persones que venen a guanyar-se la vida, no venen, venen a guanyar-se la vida, el primer que tenen és que han perdut tota capacitat de socialització, perquè no coneixen l'idioma, no saben la cultura, tota la seva gent no poden comunicar perquè no tenen un iPhone 12 d'aquests més xulos, no tenen capacitat. I nosaltres què els hi podem donar? Què els hi donarem? No? Aquestes persones que vinen accés als canals de socialització, els atendrem. El mínim que els podem donar és escoltar-los, acompanyament, afecte, això és el mínim. I aquestes persones que els deixem igual que sense sostre, que estan tirats por ahí, realment no tenen dret a que ningú els escolti? No tenen dret a que ningú els vingui i els digui: ei, escolta'm, què necessites? No sé, mira, hola, no mas. Doncs no tenen dret, i d'aquí ve això.
Podríem parlar un momentet, teva Maria, de l'última pel·lícula que hem anat a veure al cinema, d'una persona que va guanyar aquí al SAC, el Santiago Arizón Curtmetratges, Juan Antonio Moreno, i que efectivament que ha dirigit aquest documental que es diu Bienvenidos a España, que és la història de com una gent va posar en marxa, bueno, la Diputació d'Andalusia, em sembla, no, ara no recordo molt bé quina institució, va posar en marxa el fet d'acollir els immigrants que tinguessin necessitat en un bordell, en un petit club. Sí, i llavors totes les relacions que s'estableixen entre aquestes persones, ell va parlant amb ells i va veient com es relacionen amb els altres. Totes són històries complicades, molt difícils, i no sempre, no és una pel·lícula complaent, que tot acabi bé, que tot sigui maco, però és el que dius tu, Mau, hi ha aquesta decisió de deixar-los que parlin, conèixer-los una mica millor, saber que tenen les seves necessitats. Tema immigració. Voleu arribar a tot, vull dir, jo crec que no us deixeu pràcticament cap peu, cap pota de les relacions humanes. I un altre tema que també ha aparegut i que curiosament i que casualment nosaltres hem parlat fa molt poquet amb les persones que organitzen la Gran Pantalla, que és un festival dedicat a la gent gran, que es va celebrar de l'1 al 4 de juliol, que fins al 10 de juliol es podia veure Filmin, tots els curtmetratges que es van projectar al cinema Girona i tots els curtmetratges que estaven dintre de competició. La veritat és que algun d'ells, la majoria, per no dir tots, meravellosos. Doncs també tenim aquest apartat, que també Olga ens ha preparat una llista de pel·lícules, i que us poso aquesta escena d'una pel·lícula, a veure què us sembla. Intenteu imaginar-la, una dona així aristocràtica que va donant instrucció a una casa, mirant cap amunt.
Luz!
S'apaga
la música! Música!
I aquí va baixa del sostre, una actriu espanyola, rient, que fa el seu personatge 100 anys. Mamá cumple 100 anys, eh? Amb Rafaela Aparicio, una pel·lícula de Carlos Saura, d'aquelles que et deixa també completament buit. Aquesta qüestió semblaria una miqueta més fàcil d'entendre, no? Com a acompanyament afectiu, Marta i Mau i Marta, però el tema no és ni petit ni... Una persona que havia dirigit la pel·lícula, el curtmetratge La vella lluita, que la vam veure a la Filmoteca fa no gaire, i una de les dues directores, que són germanes, va venir a presentar-la, ens explicava que, no sé si només a Catalunya hi ha 1 milió de persones grans en estat de desempart, de solitud. Què fem amb això? Suposo que el mateix, no? Vull dir, la resposta més o menys és la mateixa, però com podem fer amb persones que tampoc no arriben, com tu deies, Mau, als que venen, als immigrats, que no tenen accés segons a quines tecnologies? Doncs aquí potser fins i tot és més descarnat, no? Perquè són persones que no tenen accés, que no tenen potser l'agilitat, el coneixement per entrar dintre d'una plataforma, per entrar dintre d'unes sol·licituds que es puguin fer per ordinador. Com ho fem, això? Que necessitem una persona per cada persona? Com poden accedir? Com podran accedir al final? La pregunta més general seria, una vegada tot això ja estigui en marxa, que sigui efectiu, com accedeix una persona a la sol·licitud d'aquest acompanyament efectiu que vosaltres esteu promovent i portant a una qüestió universal?
Una de les preguntes que nosaltres ens feien era aquesta, no? Aquesta és la pregunta. No? I nosaltres, una de les coses, i aquesta és la frase que nosaltres dèiem, nosaltres creiem que les persones que estan soles i que no es poden relacionar són víctimes. Són víctimes de la societat, i per tant, com a societat, els hem de donar els mitjans de relacionar-se. No? I quins mitjans són? D'entrada us ho volíem explicar. Com voleu, com podem veure, som una canya, o sigui, a base de voluntariat, doncs hem fet una llei, hem fet un esborrany d'una llei, que és la llei de l'acompanyament efectiu. Una cosa és una proposta no de llei, que és una proposta que es fa al Congrés, en el qual es determina que l'Estat espanyol impulsi el dret de l'acompanyament efectiu. I una altra cosa és la llei que parla de la implantació. Aquesta llei la tenim reservada al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat. Aquesta és la nostra idea, perquè és qui té competències en l'àmbit social, i de fet ja estem movent les palanques del poder, nosaltres que no som nadie, però estem intentant impulsar això. Bàsicament, el dret a l'acompanyament efectiu, com us he dit abans, hi ha l'actiu i el passiu, i parlem dels canals relacionals. Els canals relacionals van des de la part tecnològica, l'accés al telèfon, l'accés a internet per a les persones que es vulguin relacionar. Parlem de temes, per exemple, com poden ser els animals, podem parlar de temes de barreres existents, barreres arquitectòniques, podem parlar d'accés, diguéssim, a teixits socials o veïnals, o xarxes de cooperació, o, per exemple, a l'accés de persones que vulguin viure en vivenda compartida, no? Cooperatives de vivenda, persones que vulguin... L'àmbit és amplíssim. Aquesta llei, bàsicament, el que intenta és aixoplugar totes les forces, diguéssim, socials i polítiques, per controlar i per fer un seguiment de les polítiques a favor de l'acompanyament i deixar enrere la soledat no desitjada com una opció. Qui volia estar sol, doncs que sigui feliç sol, que està molt bé, és una opció personal i ja està molt bé. Però aquella persona que volia accedir a la socialització, la societat té l'obligació de donar-li els mitjans.
De mica en mica, estem, jo crec que deixant més clar, gràcies a la participació de Mau Blancafort i de Marta Hernández, avui en l'MKC, amb el penúltim MKC Més que Cinema d'aquesta 12a temporada, el fet de que tots en un moment determinat podem ser víctimes, d'alguna manera, de la mancança d'afectivitat, i que fa falta que això sigui un dret un dret universal. Marta Hernández,
sí,
ja et veig. Hernández,
m'agradaria fer dues aportacions que se m'acabarà el programa i no em donarà temps.
Sí, s'acaba ja el programa.
Sí, que se m'acabarà i
58, que fort.
Com que això és més que cinema, la meva aportació surt una mica del cinema. Tu saps que jo sóc més teatrera.
No hem parlat de llibres, eh?
Clar,
tenim una llista gran,
una llista
però endavant. Vinga, un
minutet. Me'n saltaré, vale? Me'n vaig al teatre. He agafat només tres exemples d'aquesta temporada que parlen, que treballen el tema de la soledat. S'ha fet l'Habitació de Maria amb Concha Velasco, que planteja el tema de la soledat des d'una persona gran que té agorafòbies quan no pot sortir al carrer i aleshores ella està aïllada, no vol veure ningú i només tal. Això per una banda. Després hi ha una altra obra que es diu L'empaperat groc, protagonitzada per la Roser Batalla, un monòleg espectacular que parla de la soledat des de la depressió postpart i com l'aïllen en una habitació i la deixen allà sola i no l'acompanya ningú, no veu el seu fill, no veu a la família, la tenen allà absolutament aïllada. I després la tercera que us vull fer és Pruna, que tracta la soledat com un maltractament infantil, no? Una violació infantil per part del pare et pot anar portant a créixer des de la soledat sense voler relacionar-te per por a poder relacionar-te. Això pel que fa al teatre. I havia portat un poema que parla de la soledat i no sé si em dona temps a llegir-vos-el.
És complicat, però saps què farem? Et demanarem un vídeo i l'afegirem al programa.
Vinga.
Què et sembla?
Sí.
10 segons, aquest dissabte a Pineda.
Ai, fem microsensacions teatrals.
Que no s'ho perdi ningú.
Clar, el teatre, la meva passió. Sí,
Marta,
sí, a l'Hotel Promenade, a la 4 del Promenade de Pineda. Fem tres sessions de microteatre, a les 9:30, a les 10, 10:30.
Moltes gràcies, som base.
A vosaltres.
Per estar aquí avui entre nosaltres. Jo, Maria Milara, Mau Blancafort i Marta Hernández. A reveure amb un profit de cinema i d'acompanyament afectiu.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, moltes gràcies.